Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per plantejar la sortida de casa mínima ben abrigats. Tot i que el migdia serà ennuvolat, farà poca fred.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui és d'aquells dies que no tenim cap titular clar, que no hi ha allò que diguis, ostres, aquesta notícia és importantíssima, aquesta notícia és superrellevant, ja hem deixat de parlar, bàsicament, del temporal, avui tenim alguna informació que explicar-vos, però està bé aquests dies, també, perquè avui al Supermatí escoltareu un recull de coses interessants que estan passant a la nostra comarca i que, vaja, el nostre objectiu és explicar-les totes, explicar-les en profunditat i que no hi hagi res, no hi hagi ningú que senti que el que està fent, el que està intentant promoure, doncs no hi hagi ningú que no ho expliqui en aquesta comarca, l'Alt Empordà, i per això estem aquí, per ser la referència informativa de tots vosaltres. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
A radiocapital.cat, al 93.8 de l'FM, les nostres freqüències, i també en directe també a Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava aquest supermatí. I és que mentre el Brexit s'oficialitza demà, ja hi ha estudis o ja hi ha persones que estan analitzant els seus possibles efectes. El Baix Empordà podria baixar, per exemple, el turisme britànic. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. És molt difícil preveure les conseqüències que comportarà, però el problema principal per la comarca podria derivar-se d'una hipotètica devaluació de la lliura. Perdria competitivitat amb l'euro i això faria que els britànics busquessin recuperar-la explorant altres mercats internacionals fora d'Europa. En tot cas, la proporció total d'afectació podria ser d'un 0,5% dels turistes.
I això ho vam explicar ahir en una entrevista amb el Martí Sabrià i de seguida doncs, ho ampliem. En aquesta entrevista també vam parlar de les afectacions del temporal als hotelers.
Doncs no gaire, segons va explicar en una entrevista ahir en aquest programa el gerent de Costa Brava Centre, Martí Sabrià. Els hotels afectats han incidit en el mobiliari i alguna maquinària, així com la inundació d'alguns baixos. Sabrià demana recuperar el més ràpid que es pugui la normalitat al litoral.
Els calongins escullen asfaltar els carrers als pressupostos participatius del 2020. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Un de cada 5 votants ha decidit donar suport a l'asfaltatge del carrer de Calonge i Sant Antoni en uns pressupostos participatius que arriben a la quarta edició.
Ariadna Pedrosa és la guanyadora del concurs del cartell de Carnaval 2020 a Sant Feliu de Guíxols.
En un acte celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament s'ha presentat oficialment la proposta de la guanyadora i s'ha donat l'inici al Carnaval de Sant Feliu. En aquesta presentació hi ha assistit l'alcalde, Carles Motes, i la regidora d'Esdeveniments de Ciutat, Núria Cucharero.
I segur que heu vist les imatges d'aquesta acampada per inscriure's al Carnaval de Platja d'Aro. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Només hi havia 7 places presencials i els representants de colles van anar a dormir amb tendes de campanya la nit de dilluns per ser els primers a poder-se inscriure.
I els nens i nenes aniran en cotxe elèctric al quiròfan de l'Hospital de Palamós.
El projecte inclou un circuit, un carnet de valentia i l'acompanyament de l'estirita clown per als infants que han de ser operats a l'Hospital de Palamós.
Molt bona iniciativa que ja us avançàvem i que avui ampliarem perquè tindrem més temps, que ahir vam tenir un programa una mica més limitadet. I també a Palamós s'instal·laran llambordes de memòria pels palamosins deportats als camps de concentració nazis.
Es tracta del projecte Stolpersteine, iniciat l'any 1992 a Alemanya, que es basa en l'elaboració de llambordes que es col·loquen davant el domicili o el lloc de treball de la persona que va ser víctima del nazisme i en la qual es graven les seves dades essencials.
Música. Esquerra Republicana veu bé unes eleccions avançades i descarta absolutament un futur govern amb el Partit Socialista de Catalunya. Això després que el president Quim Torra anunciés unes eleccions un cop s'hagin aprovat els pressupostos. Digués que el president Quim Torra deia que la legislatura estava esgotada, doncs bé, Esquerra Republicana en un comunicat diu que caldrà traçar una estratègia conjunta després de les eleccions. El més important d'aquest pressupost, no? Perquè ahir era també un dia molt important perquè es presentava els pressupostos, doncs bé, es reverteixen totes les retallades, podríem dir, menys a cultura. Salut i educació recuperen la despesa prèvia a la crisi, amb la previsió d'ingressar un 18% més i un dèficit del 0%. En cultura, quin és el problema? Doncs vaja, això, que no es reverteixen totes les retallades que es van fer. Una de les partides que no recupera ni de bon tros els nivells del 2010 és el de cultura. Se situa en uns 287 milions pressupostats, augmenten més de 36 milions dels de l'any 2017, però clar, no s'han revertit aquestes retallades que es van fer des de l'any 2010. Uns pressupostos que hi van iniciar el seu curs parlamentari i que ara hauran de passar per comissions i ja s'hauran d'aprovar d'aquí aproximadament 2 mesos. I suspenen la celebració de l'any nou xinès a Barcelona pel coronavirus. Els organitzadors han decidit cancel·lar la festa, que s'havia de fer dissabte, en solidaritat amb els afectats al seu país. I, de fet, grans companyies aèries han suspès tots els vols a la Xina pel coronavirus. Una notícia que coneixíem ahir, hi ha 206 ciutadans nipons, que són els primers traslladats des de Wuhan a Alaska i aterra el primer avió nord-americà amb repatriats, i la Unió Europea prepara 2 vols d'evacuació. I el Parlament Europeu ratifica l'acord del Brexit, una notícia que ara us explicàvem i, de fet, ara de seguida ampliarem els efectes que pot tenir pel Baix Empordà. Clar, això pel que fa fora de la informació, fora de les fronteres del Baix Empordà, avui, protagonisme musical total pels Beatles. I és que tal dia com avui oferien el seu últim concert al terrat d'Apple Records, on tocarien temes com Get Back, Don't Let Me Down o Revolution. Marc. El concert va acabar més aviat del previst a causa de les queixes dels veïns que van trucar a la policia, que va fer acabar el directe precipitadament. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. You say you got a real solution. Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people. A veure, Marc Vila, el dia ha començat amb núvols i saludem això, Marc Vila, per saber si serà tot el dia així, Marc.
Bon dia. Avui dijous es planteja com una jornada gris, poc assolellada, amb el pas de núvols alts i mitjans. Dies molt semblants de l'un a l'altre, amb un denominador comú que serà el termòmetre que mantindrà l'ambient poc fred. I això serà la notícia meteorològica. Suavitat tèrmica que no tindrà res a veure amb les dates de calendari que ens trobem. El termòmetre el preveiem amb una mínima gens freda, propera als 6-8 graus, i un migdia que passarà entre els 15 i els 17. La previsió és que dia a dia vagi pujant el llindar de la temperatura màxima, fins a assolir el seu pic màxim durant el cap de setmana. But if you go carrying pictures of Chairman Mao,
gonna make it with anyone anyhow.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Des de l'ASC Catalunya contra el Càncer, et recordem que estem amb tu, donant la cara. Les 24 hores, els 365 dies de l'any, al nostre telèfon gratuït 900 100 036, i a asc.es.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Aprofita les rebaixes dels comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:15 del matí a 3:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Són les 8 i 12 minuts. De seguida entrevistarem en Joan Carles Sánchez i en Jordi Ribas. Són xefs de diferents restaurants d'aquí del Baix Empordà, de fet, de l'Empordanet. Per què? Doncs perquè, clar, fa una setmana es van presentar... Fa més d'una setmana, de fet. Es van presentar les jornades gastronòmiques de la Tòfona. Vam anar a la presentació. Quin va ser el problema? Doncs que aquell mateix vespre tot el Baix Empordà, vaja, semblava que el cel ens caia al damunt, inundacions, possibles desbordaments de rius... I per algun motiu doncs, no vam poder emetre aquesta entrevista. Doncs bé, avui recuperem l'entrevista que havíem hagut d'emetre la setmana passada amb en Jordi Ribas i en Joan Carles Sánchez.
Supermatí a Ràdio Capital.
I aviam, això important. Demà es fa efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Clar, per això ahir vam parlar al Supermatí amb en Martí Sabrià, que és el gerent del grup Costa Brava Centre, dels possibles efectes que podria comportar la comarca del Baix Empordà. Pedro Ruiz, quina situació s'alvira?
El principal problema, segons Sabrià, podria venir per una possible devaluació de la lliura esterlina, una moneda que pot fluctuar el seu valor o no, com a conseqüència de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Això podria implicar que el Regne Unit, en cerca d'una major competitivitat, explorés més acords comercials amb altres mercats internacionals perquè amb l'euro ho seria menys. Així ho explica Sabrià.
És a dir, si fins ara amb 1.000 lliures podies passar, ja que sé, 4 dies a la Costa Brava, tot i pleni, i a partir d'ara només te don per 3 dies i mig, doncs potser tens en una destinació més barata, perquè el que vols és tenir 4 dies, no 3.
Aquest efecte, si es donés, podria baixar el nombre de turistes britànics que venen al Baix Empordà. Es tracta d'un dels principals mercats emissors de visitants a la comarca, però la seva proporció total d'un possible descens arribaria potser al 0,5%.
Amb en Martí també vam parlar dels efectes que va deixar el temporal Glòria a la comarca i en aquest cas ens vam centrar en la incidència que hauria tingut en els establiments hotelers.
Aquests encara no s'han pogut quantificar perquè des de Costa Brava Centre encara estan recollint informació, però Martí Sabrià, el gerent de l'associació, assegura que l'impacte no ha estat gaire elevat. Essencialment, aquests danys s'han produït en mobiliari i alguna maquinària dels hotels i també s'ha donat algun cas d'inundació dels baixos d'aquells allotjaments que quedaven precisament més a prop dels passejos marítims. Sabrià creu que cal recuperar la normalitat i la imatge de les platges i espera que a finals de març, abans d'iniciar temporada, tot comenci a estar en ordre.
Per tant, crec que això és el més important, és a dir, que la gent tingui la sensació que ve aquí i que pot fer la vida que feia, independentment de que hi hagi un mur d'un passeig que sigui en fase de rehabilitació.
En aquest sentit, destaca que una de les principals virtuts turístiques del Baix Empordà és el litoral, i per això considera molt important que les platges es recuperin la seva sorra, que s'hi pugui accedir bé, i que les dutxes també funcionin. Les platges més afectades precisament per manca de sorra són les de Sant Antoni de Calonja, Calella, Satuna, Aigua Blava o Llafranc.
Doncs amb en Martí, que vam repassar això, els efectes del Brexit, que, atenció, es fa efectiu demà mateix. Més notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital. El grup Costa Brava Centre ha entregat aquesta setmana els premis Timó de l'any 2019.
El Parc Hotel Sant Jorge de Calonge i Sant Antoni va acollir l'entrega de premis i guardons. Els timons d'or corresponents al 2019 van ser per Josep Maria Casellas i Televisió Costa Brava. Com a reconeixement a la tasca a favor del medi ambient, la sostenibilitat i també la lluita contra la contaminació marina, Estrella Damm va ser premiada amb el timó d'argent. Després de 10 anys abanderant l'estil de vida mediterrani, l'empresa cervesera, que va ser fundada a Barcelona el 1876, va voler donar visibilitat a l'emergència ecològica a la qual està exposada el Mediterrani a través d'una campanya integrada per dues peces. Les empreses i institucions distingides amb el Diploma de Qualitat 2019 han estat l'Hotel Esportal de Pals, el restaurant Palau L'Omellador de Torroella, l'Hotel Barcarola de Sant Feliu de Guíxols, les àrees de platges dels ajuntaments de Begur i Castelló d'Empúries. L'empresa gironina Dispuig, dedicada a la distribució d'aliments des del 1944, va rebre el Premi Proveïdor Cooperativa per la qualitat del servei i dels seus productes i pel fet d'estar sempre al costat de les empreses del sector de l'hostaleria. Durant l'acte també es va reconèixer l'Hotel Barcarola, com ja hem dit abans, un establiment associat que durant el 2019 va celebrar 25 anys d'activitat empresarial.
I parlem de pressupostos participatius, en aquest cas a Sant Antoni, a Calonge i Sant Antoni. Que la ciutadania ha decidit que els 75.000 euros del pressupost participatiu pel 2020 es destini a asfaltar carrers. Com hem d'estar perquè la ciutadania demani asfaltar carrers i no fer un parc pels nens, asfaltar carrers. Els pressupostos participatius han comptat en un total de 564 vots vàlids. La quarta edició ha augmentat els votants un 10% respecte a l'edició de l'any passat, que tenia 512 vots.
El projecte guanyador ha estat l'asfaltatge de carrers, amb gairebé un 19% dels vots, seguit de la implementació de la xarxa de carril bici i cicloturisme amb un gairebé 13%. I finalment la millora i ampliació dels parcs infantils amb un 10% dels vots vàlids emesos. Enguany la ciutadania podria triar entre un dels 21 projectes que es presentaven en els pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni. Els projectes van estar seleccionats en una primera fase entre 260 propostes que, un cop analitzades i validades pels serveis tècnics municipals, es van agrupar en els casos que fossin repetides i també es va analitzar la seva viabilitat i es va comprovar que es podien ajustar al límit de 75.000 euros. El procés de votació va començar el 18 de novembre i es va allargar fins al 31 de desembre, un termini ampli amb l'objectiu de facilitar el vot. L'edició passada, els ciutadans de Calonge i Sant Antoni ja van votar l'asfaltatge dels carrers municipals.
Aquí el dubte és realment... Això també és interessant, perquè es vota dues vegades el mateix, no? Vull dir, és que no n'hi ha hagut prou, però el dubte és... Han de venir els ciutadans a dir-te que has d'asfaltar els carrers? Els ciutadans han de venir a dir-te, doncs sí, la segona opció, fes un carril bici, fes cicloturisme, amplia aquest parc infantil, però asfaltar els carrers? Home, no sé, veig una cosa massa evident, no? Ariadna Pedrosa, graduada en Publicitat i Relacions Públiques, ha guanyat el concurs del cartell de Carnaval 2020 a Sant Feliu de Guíxols. Ja s'ha presentat oficialment la proposta guanyadora i s'ha donat d'inici al Carnaval de Sant Feliu. En aquesta presentació hi havia l'alcalde, en Carles Motes, i la regidora d'esdeveniments de la ciutat, Núria Cutxerero.
L'Ariadna es va presentar al concurs perquè creu que és una bona manera d'incentivar la gent del municipi a participar i s'ha mostrat molt contenta de veure el seu disseny repartit per Sant Feliu amb cartells i xapes. L'obra que ha realitzat està feta amb tècnica digital i amb l'objectiu d'utilitzar l'animal característic de Sant Feliu, que és el mussol. Explica que l'ha volgut vestir amb moltes disfresses diferents, donant un missatge de que cadascú s'ha de disfressar d'allò que desitja. La diversitat de les colles, de la gent que va veure la rua, tota la gent que va a l'embalat, al Guíxols Arena, etc. La regidora Núria Cucharero recorda que l'Ajuntament ha decidit mantenir els mateixos actes que han portat a terme els darrers anys, consolidant el Guíxols Arena com l'espai que rep els actes que aglutinen més gent, com el sopar de colles o el ball del tongo. Actualment ja estan disponibles les bases de participació per formar part de la Rua del Divendres. Les colles interessades poden fer la preinscripció fins al dijous 30 de gener a les 12 del migdia.
Home, i si parlem de carnaval... Hi ha una imatge que fa referència al carnaval de Platja d'Aro, el carnaval que serà el 22 de febrer. Ja vam informar dilluns que s'obrien les inscripcions. Doncs clar, com que només hi havia 7 places per inscriure's presencialment, la imatge és molt divertida. Representants de colles de carnaval que van acampar, van passar la nit, una imatge que per cert veiem a TV Costa Brava, que ens ensenyava TV Costa Brava, representants de colles de carnaval que van acampar per passar la nit i fer cua i poder-se inscriure al carnaval, no?
Exacte, dilluns a la nit van dormir davant de l'oficina de turisme, que és on eren les inscripcions presencials, i van anar-hi amb mantes, coixins i tendes de campanya. Hi havia 7 places presencials disponibles i per això volien ser els primers, però fins a les 12 de la nit realment també hi havia places disponibles per correu electrònic. Tot i així, dilluns al matí van ser les colles carnavalesques de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, que es van poder inscriure en bloc fins a les 2 del migdia. En total, podran participar-hi a la desfilada del matí un màxim de 10 colles i a la de la tarda un màxim de 65.
Aquesta ja és la 42a edició del festival.
Sí, com dèiem, el dia 22 de febrer és el punt àlgid, perquè és quan hi haurà la rua, però realment el carnaval serà del 15 al 26 de febrer. Hi haurà 5 categories amb guardons per als 5 primers classificats de cada categoria i es repartiran 8.000 euros en premis. Per exemple, la categoria carrossa gran, que són 2.475 euros, la carrossa petita, que són 1.600 i pico, la comparsa, que són quasi 1.500 euros, la disfressa, amb el mateix premi, i colles locals amb 1.040 euros. També hi haurà premi únic a la millor colla debutant en el Carnaval de Platja d'Aro, de 250 euros, i a més s'obtindrà una subvenció també de 250 euros per carrossa i de 3 euros per cada persona disfressada.
Jo he de dir que al Carnaval tampoc no li veig el què, eh? No sé si compartiu amb mi aquesta visió, segur que n'hi ha molts que sí, però també n'hi ha molts que no, que el Carnaval és el dia preferit de l'any, és una data que està marcada al calendari des de fa molt de temps. Ho entenc, ho comprenc, vull dir, però a mi no m'acaba de fer el què el Carnaval. Anem a l'Hospital de Palamós perquè ahir ja us ho avançàvem i vaja, jo crec que aquesta notícia està molt bé i és molt interessant, d'aquestes coses que ve de gust explicar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A partir d'aquest dimarts, els nens i nenes que s'hagin d'operar a l'Hospital de Palamós s'han convertit en conductors fins a la sala d'operacions. És la nova iniciativa de l'equip mèdic i de l'equip d'animació de l'Estirita Clown, que faran circular els infants en un vehicle elèctric per fer un circuit automobilístic entre l'Hospital de Dia Quirúrgic i la sala d'operacions, Gerard.
El circuit s'ha creat per tal de minimitzar al màxim l'impacte hospitalari dels infants i humanitzar el moment per tal que visquin la seva estada amb la menor angoixa possible. Per això també s'hi han sumat les pallasses hospitalàries, les Tirita Clown, que acompanyen en tot moment els pacients i també els familiars cap a quiròfan i, en acabat, li fan entrega d'un carnet de valentia. Per a l'ocasió també s'ha estrenat una nova equipació de policia municipal per guiar els menuts dins el circuit. Els professionals assumeixen els comandaments del vehicle en cas que el nen o nena sigui massa petit per fer-ho ell mateix.
I això se suma a un nivell preoperatori que ja s'ha posat en marxa a l'hospital.
A nivell assistencial, el preoperatori es realitza de la manera més beneficiosa per l'infant. A casa, amb una pomada anestèsica on se'ls haurà de posar la via quan arriben a un hospital, amb unes gotes per relaxar-los i en tot moment acompanyats pels pares, tant en l'entrada a quiròfan fins a la sedació com a la sortida abans que es despertin.
I encara a Palamós, el ple ha aprovat per unanimitat de totes les formacions polítiques representades al Consistori que s'instal·li al municipi Llambordes de Memòria en record de les persones de Palamós i Sant Joan que van ser deportades als camps de concentració nazis.
Es tracta del projecte Stolpersteine, iniciat l'any 1992 a Alemanya, que es basa en l'elaboració de llambordes de 10 centímetres per 10 centímetres que estan fetes de formigó i són cobertes d'una fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de l'homenatjat. Aquestes llambordes es col·loquen normalment a la vorera davant el domicili o el lloc de treball d'aquesta persona víctima del nazisme. Palamós té identificats 9 veïns que van ser deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Els serveis d'arxiu i de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós treballen ara en la recerca de la informació que permeti saber, amb la màxima certesa, els llocs del municipi on vivien aquestes 9 persones abans de ser deportades, o bé la ubicació dels que van ser als seus centres de treball.
Comentari avui amb l'escriptora Sabel Gámez.
Contra vent i marea. Poques vegades una dita ha tingut tant de significat com aquests dies, després que el temporal Glòria visités d'una manera no amigable tota Catalunya, deixant al seu pas imatges devastadores d'un país en el que el mar va prendre possessió d'uns carrers que no són seus, amb onades que en lloc d'inspirar a poetes i enamorats del nostre Mediterrani, provocaven la sorpresa i la por en un mateix instant. I el vent? El vent va venir amb gana, amb molta gana, i es va alimentar d'arbres, de sorra, de tota una collita encara per collir i que ja no es podrà collir. Malgrat tot, quan sembla que les onades han tornat al mar i el vent bufa d'una manera més pausada, quan Glòria ha decidit marxar, encara pensem en ella i en el que ens ha portat la seva visita de 3 dies, en la qual, tot s'ha de dir, hem estat informats de cada pas que donava pels companys de Ràdio Capital, que no l'han perdut de vista ni un moment, fent-nos arribar quasi al mateix instant que succeïa cadascuna de les seves anades i tornades. Glòria ens ha deixat sense poder arribar a la feina, amb postals de paradisos esmicolades, amb pèrdues econòmiques tant per comerciants com per agricultors, entre d'altres. Però el que no ens ha tret és la nostra Glòria, la Glòria de refer-nos i fer-nos de nou, i mica en mica. Lentament i de pressa, tornem a la normalitat que ens envolta i que envoltem, i contra vent i marea anem trobant a cada racó, a cada pas, sobre la sorra humida de la platja o assentats a un tronc de molts anys que ja no ens acompanyarà més, la nostra Glòria, la Glòria que acompanya a tot bon empordanès.
Ai, sí, la nostra Glòria, Glòria. Gràcies, Sabel Gámez. I com us dèiem, de seguida parlem i ara emetem l'entrevista que vam enregistrar la setmana passada des de la presentació de la jornada letòfona i vam parlar amb en Joan Carles Sánchez, que és el xef del portal d'Esportal Hotel Gastronòmic, i amb en Jordi Ribas, que és el xef del Mar Blanc de Pals. Comencen les jornades gastronòmiques de la tòfona, que dieu que és la un ingredient que combina amb tot.
Sí, jo crec que és un actor secundari de tots els plats, però que acaba menjant-se tot el que té al costat i acaba sent un dels millors secundaris que pots tenir en un plat. Un fong, un bolet que combina amb tot, ratllat o així amb petits filets, combina amb qualsevol cosa que facis, traient de banda coses que ja tenim molt al cap a la nostra memòria, com els ous o les cremes, doncs avui en dia el fem combinar amb tot.
Ara has dit que és un ingredient secundari, que fins i tot l'afegiu als plats que ja teniu a carta durant aquestes jornades.
Sí, 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 és un ingredient que el pots afegir com a client, li dones llibertat al client que pugui abusar-lo i afegir-lo a qualsevol plat que tenim a la carta. Sí que normalment s'adiu més bé amb alguns productes que altres, perquè la potència de la tòfona és important, però si la puges molt de temperatura l'aroma també desapareix, però que és secundari i acaba sent protagonista, una part del protagonista.
És car també?
No, és costós, però no és car. No és car, no és un producte car, perquè la compra d'un quilo sí, però la gent no compra un quilo normalment i ni et menges un quilo. Un quilo pot anar entre 500 i 1.200 euros, ara mateix ho estàvem parlant, i en un plat amb una reacció hi poses 2, 3, 4, 5 grams. Això són 3 euros de cost màxim.
També és cert que la tòfona que trobem als vostres plats serà molt diferent de la tòfona que podem trobar a qualsevol supermercat, que deu estar molt rebaixada, no?, aquella tòfona.
Bueno, la tòfona fresca és difícil de trobar-la en botigues o supermercats. Això normalment l'hauries de trobar en una botiga especialitzada, que és la tòfona fresca. En els supermercats jo no l'he vist mai i crec que de moment no hi serà. Hi ha la tòfona que ve amb conserva, amb pots i tal, però és un altre tipus de tòfona, que no és la melanosporum, i està tractada amb conserva, llavors els aromes no hi són. La tòfona fresca s'ha de prendre, la melanosporum s'ha de fer pues, a l'hivern.
Aquesta entrevista l'estem fent des de la presentació d'aquestes jornades gastronòmiques, que ens convideu a periodistes i a altra gent del sector. Provem alguns dels plats que trobarem als menús. I hem begut un vi i heu afegit tòfona al vi. Això jo no ho havia vist mai.
Bueno, això entra dintre del fabulós món de l'IMSD, de quan estàs aquí a dalt de l'ola, de la balonada, i bueno, ho hem provat. Hi havia un vi aquí que ha portat un dels nostres col·laboradors de Mas Gleva, un Titiana, que no està dintre de la D.O. Cava, i quan l'hem provat hem dit, ostres, posem-li una mica de tòfona, no sé què, i ho hem fet, sí, la veritat és que ho hem fet, però bueno, a tall de lo que et dic. La tòfona, de fet, el que ens acaba donant és un aroma...
Ho heu fet amb èxit, eh? Amb molt d'èxit, perquè l'he provat.
Sí, no, la veritat és que queda bé, perquè, bueno, també no acaba de ser, la tòfona no acaba de tenir aquestes notes de terroir, de terra, de bolet, d'humitats, que el que fan és acabar de rodonir o acabar de lligar molt bé amb aquest vi, que quan l'hem provat, amb aquesta mica de carbònic que té, que és com un cava, hem dit, ostres, aquí pot quedar bé, i ha sigut de, va, que li poso, va, posem-li, pam, pam, en Jordi.
Que no hi ha collons,
i ja
no?
Està. Que no, i pam, pam, i li han posat i ho han provat. De fet, bueno, una mica, també, per sort o per desgràcia, la gastronomia avui en dia dona aquestes llibertats de fer aquestes bestieses que a vegades acaben siguent pues, coses, descobriments gastronòmics que dius, ostres, Déu-n'hi-do.
Joan Carles Jordi, fa un any aproximadament, en una de les presentacions de jornades com aquesta, us queixàveu que de la falta de suport d'alguna manera que rebíeu per part de l'Ajuntament. Avui l'alcalde de Pals ha vingut a aquesta presentació. Això vol dir que millora aquesta relació amb l'Ajuntament?
No és una queixa. Nosaltres entenem que l'Ajuntament està pel que està i no era una queixa en aquell moment, ni és ara. Nosaltres sempre ens hem sentit molt arropats per l'Ajuntament i per la gent de Pals. Som negocis que estem aquí a Pals, negocis que vivim a Pals, que portem els nanos a Pals, que ens sentim Pals. I l'única cosa que vam puntualitzar és que ens faltava una mica de difusió, una mica d'acompanyament en el tema més de difusió. Avui l'alcalde ha vingut, l'alcalde des de la nova posició de govern, estem en contacte amb ells, tota la nostra potència gastronòmica, nostres ganes, que és el que ha de fer un poble. Quan hi ha un sector privat que té ganes de fer coses, col·labora amb el sector públic i acaba tirant endavant iniciatives i coses importants. Per nosaltres, l'Ajuntament i tots els tècnics i polítics que formen part de l'Ajuntament són molt importants, i no només ho són, sinó que avui precisament tu ho estaves comentant, l'alcalde, la seva agenda, que és molt apretada, ha tingut el moment de venir-nos a saludar i de veure'ns, que ens hem emplaçat a una trobada important, que creiem que tenim unes idees bones i que ells també tenen ganes de tirar endavant, i jo crec que seria això. No va ser una queixa, sinó que va ser una... Ostres, poder ens mancaria una mica de reforç, no tant institucional, sinó dels canals de promoció, els canals de publicitat, i sobretot aquesta lligar aquest sector públic o privat, que jo crec que és l'èxit de tot el que s'està fent a nivell de país.
Heu dit que potser l'any que ve, amb una mica de sort, hi haurà tòfona a l'Empordà. Això vol dir que hi ha gent que està important la tòfona cap aquí?
No és que estiguin important, sinó que hi ha...
La tòfona no es fa créixer. Sí.
La tòfona es cultiva, hi ha cultius molt grans. En aquest país, en Catalunya com a Espanya, som el primer productor del món de tòfona melanosporum. Això no ho sabem. I a la nostra... gastronomia tradicional no l'utilitzem, o sigui, no n'hem sabut prou. Però la veritat és que hi ha un enginyer agrònom que es dedica a fer plantacions de tòfona i assessorar les plantacions de tòfona, i tenia uns terrenys aquí a l'Empordà i, bueno, i fa uns anys que ho ha fet i està començant a tenir, pues, algun resultat interessant i una mica amb èxit, i possiblement, pues, l'any que ve, pues, podem tenir tòfona d'aquí, però encara amb cuidado, perquè a les plantacions de tòfona sempre es fan a 500 o 600 metres d'alçada i aquí estem a 150-200. Llavors, doncs, és una cosa particular i especial, no?, que si funciona aquí.
I, però, és a dir, es pot garantir que tingui el mateix gust, la mateixa qualitat, això, una tòfona, bueno, en un lloc on no és procliu?
Totes les tòfones tenen el terroir, igual que senten a l'espai on s'han fet. Les tòfones de cultiu no seran mai sempre iguals que les silvestres, però les silvestres a vegades són millors, però no sempre són millors que les de cultiu. Les cultiu tenen una línia més o menys sempre igual, cada any sempre igual, i les silvestres, doncs, a vegades són excepcionals i a vegades, doncs, no són tan bones. Llavors, doncs, aquestes de cultiu d'aquí, doncs, ja veurem quin resultat ens donen. Segurament seran bones.
De fet, pots posar un símil amb el raïm. El cabernet que es cultiva o que es barema aquí no és el mateix cabernet que es barema en un altre lloc, té unes característiques diferents. Aquesta tòfona tindrà característiques diferents, però evidentment estem parlant de tòfona melanosporum, tòfona que es recolectarà en època de recolecta de melanosporum, tindrà les seves característiques, i esperem que sigui un producte més que tinguem aquí a l'abast, a tiro de pedra dels nostres restaurants, que és la premissa bàsica que fem servir moltes vegades per al tema de les nostres cartes i la nostra oferta gastronòmica.
Jornada de la tòfona, fins quan? Als restaurants d'aquí?
Fins a mitjans de febrer, fins al 16 de febrer. Tot i així, hi ha algun restaurant que tancarà, però obrirà en altres. Llavors, doncs, bueno, ens anirem agafant els tres restaurants que participem, anirem tenint tòfona, segurament fins que s'acabi la temporada. Les jornades acabaran el 16 o el 17 de febrer, i llavors, quan s'acabi la temporada, doncs, a mitjans de març, doncs, segurament deixarem de tenir, no? És un producte de temporada.
Quina és la següent jornada que ve després del calendari?
El calendari, em sembla que no el tenim tancat, perquè ara aquestes són les que fem sempre en temporada baixa, des de la tardor fins a l'hivern. Llavors, potser, doncs, ens hem d'afegir, com molts fem, doncs, amb les jornades que fa i que promociona l'Ajuntament. Veurem si amb l'arròs anem tirant endavant i farem altres això. Però a nivell de col·lectiu o de grup del Carmany Gastronòmic, fins al setembre, o no sé, que fem alguna activitat, que això, sí, com ja, que som dinàmics, ens surt alguna idea i poder fer alguna cosa.
Hi ha alguna proposta que estem treballant de fer alguna història d'això que ara està tan de moda, de sopars a quatre mans o cinc mans o el que sigui. Bueno, estem treballant, estem mirant a veure si poguéssim fer una festa molt xula i molt important durant aquests mesos per lligar tots els restaurants i portar un extrem encara més, si cal, més de col·laboració entre tots nosaltres.
Molt bé, doncs ja t'ho explicarem.
Sí,
bé,
tant.
Jordi Ribas, del restaurant Sol Blanc.
Gràcies.
Gràcies. I en Joan Carles Sánchez.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gastronòmic.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972-302-758. DECA 8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Vint minuts i seran les 9 del matí. Catalunya anirà a les urnes, serà com a molt aviat a partir del 17 de maig, així ho anunciava el president Quim Torra ahir dimecres.
Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Aquesta d'abans, per si no us havíeu, per si no ho havíeu vist, però això sí, ja va, escoltem el que deia el president Torra. Gerard.
El president de la Generalitat ha explicat que convocarà eleccions autonòmiques una vegada s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2020. Ho ha explicat en una declaració institucional assegurant que la legislatura ja no té més recorregut polític si no es refà la unitat i la lleialtat després del deteriorament de la confiança entre Junts per Catalunya i Esquerra.
Vull comunicar-vos, doncs, que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. I ho faré amb la mirada posada sempre en allò que sigui millor pel país. És amb aquest criteri que decidiré quan es faran unes eleccions que han de servir per refer el mandat democràtic d'un país que vol democràcia, justícia i llibertat.
I els pressupostos ja estan aprovats pel Consell Executiu, ara cal dur-los al Parlament. Hi haurà un increment de 3.000 milions d'euros en la despesa i gairebé 4.200 dels ingressos respecte al 2017.
Per departaments, els que més creixen respecte al darrer pressupost en xifres globals són Salut, amb gairebé més de 900 milions d'euros, tot i que en el percentatge és el 9è en creixement, en un 10,4%. Educació amb 819 milions d'euros i Treballs, Afers Socials i Famílies amb 387 milions d'euros. El projecte estableix per primer cop equilibri pressupostari seguint la reclamació de la dèficit del 0% marcada per l'Estat, però que el govern considera injusta i que hauria de ser del 0,3%. Els pressupostos s'han acordat entre els partits de govern i la formació política d'En Comú Podem.
Exactament, per tant, comença el tràmit parlamentari dels pressupostos, uns pressupostos que ja dèiem l'altre dia que són bastant importants pel futur del país.
...683 have cast their votes, 621 in favor, 49 against, 13 abstentions.
Aquest moment marcava l'adeu del Regne Unit de la Unió Europea, Gerard.
Aquest dimecres els eurodiputats han aprovat l'acord del Brexit ratificat pel Parlament Britànic aquests últims dies. A mitjanit, entre divendres i dissabte, el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea després de 47 anys a la zona comunitària. Això sí, no canviarà gran cosa fins al 31 de desembre del 2020, que s'hauran acabat els 11 mesos de transició establerts.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
aquesta nit a Ràdio Capital i avui, ara, a aquesta hora, al Supermatí.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Com cada dijous parlem d'estrenes de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, què tal aquesta setmana?
Aquesta setmana, bé, doncs estem en aquestes setmanes que acaben d'arribar aquestes pel·lícules que ja les nominades als Oscars, podríem dir que les hem vist totes, però que encara ens queda alguna rèmora d'aquella pel·lícula que està l'actriu nominada i aquesta cosa, eh?
Uh-huh.
Penso una cosa, que els mesos, el mes de gener, diguéssim, és un dels mesos més fluix cinematogràficament parlant, eh? Nosaltres encara ens arriben, diguéssim, aquestes rèmores, no?, de pel·lícules nominades, que encara podem gratar alguna cosa bona, però pensa que als Estats Units és una època que s'estrena, diguéssim, tot lo fluixet, no? I aquí estem una mica, naveguem entre el que ens arriba dels Estats Units, que no és molt, molt destacable, i aquestes coses nominades als Oscars que ens van arribant.
Quina, per tu, quina seria l'estrena de la setmana, doncs?
Home, i per mi, Judy.
Judy, eh?
Sí.
Sorry, it's so late.
Miss Carr.
No, please, I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean, released? Where exactly is it gone?
Jo aquesta pel·lícula vaig passar el setembre, vaig anar una setmana a Londres, i ja estava anunciada llavors, els cartells, els carrers, els autocars, els autobusos, el metro, ja l'anunciaven llavors, avui aquí ens arriba tard, veig.
Sí, sí, ens arriba bastant tard la pel·lícula. Sí que és cert que potser si esperaven arrossegar premis més importants de cara als Òscar, no els té, perquè de fet, a banda de René Zellweger, poca cosa més té nominacions. Jo crec que esperaven això i la pel·lícula, doncs, els ha sortit una mica malament en aquest aspecte.
Uh-huh. Però què tal?
Bé, a veure, és una pel·lícula que està bé perquè intenta portar una mica l'actualitat a la història de Judy Garland, no? Recordem que Judy Garland va ser sobretot famosa per el Màgic 2, no? La pel·lícula de l'any 1939, una pel·lícula en color a aquella època, i el que intenta fer, en aquest cas Judy, és portar-nos des del final de la seva vida, diguéssim, quan ella estava fent concerts a Londres, fins amb alguns flashbacks de quan ella estava rodant el Màgic 2, no? I a partir d'aquí una mica reconstruir aquesta vida bastant destrossada d'aquesta actriu que va patir abusos quan estava rodant el Màgic 2, abusos de Louis B. Mayer, que la van acabar convertint en un addicte, no? I és això que veiem aquest personatge tan destrossat cap al final de la seva carrera. Destrossat professionalment i personalment, no? Perquè veiem que té dues mainades, el seu exmarit, doncs, al final se n'ha de fer càrrec, mentre ella intenta remuntar la seva carrera a Londres, no? I bàsicament la pel·lícula es concentra això, en aquests concerts que va fer a Londres i com els fantasmes del passat se li apareixen, no? Està bé perquè pots trobar paral·lelismes, per exemple, amb el Hollywood, doncs, com tracta els nens o com els explota, perquè bàsicament el que van fer en Judy Garland va ser una explotació d'una menor, en aquest cas, no?
Clar.
Amb hores i hores i hores de rodatge i una pressió brutal pel que era una nena encara, no?
Per tant, la història de l'actriu del Mac 2 i l'actriu, clar, la qui fa de Judy Garland és René Zellweger, que és Bridget Jones, diguem, no? I fins ara era Bridget Jones,
sí.
I això sembla que aquest paper l'ha abordat, diuen.
No, la veritat és que ho fa molt bé, a mi m'ha agradat molt com fa René Zellweger, més que res perquè no veus l'actriu i només veus el personatge. També hi ha una transformació física brutal que t'ajuda a que no vegis a la René Zellweger. És més, et diria que si no ho sabés que és René Zellweger, no ho sabria, perquè
s'ha de dir que René Zellweger, clar, dels últims anys, jo crec que des que va fer Bridget Jones ha aparegut a les notícies i la gent n'ha sentit a parlar per les seves operacions físiques, aquells titulars de mitjans digitals de Alucina con la nueva imagen, el nuevo aspecto de René Zellweger, que de fet va haver alguna que realment va explicar espantar de l'operació que s'havia fet, i semblava que interessava més per l'aspecte més del cor, més d'allò de sensacionalisme, que no per la seva per la seva faceta com a actriu. I en aquesta pel·lícula sembla que es recupera, no? Diguem.
Sí, bé, de fet jo diria que Renée Zellweger com a actriu a mi no m'agrada mai, eh?
Ja, bueno, que no, sí, però no és... és Bridget Jones, és Bridget Jones.
Sí, 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 això sí. Ara, aquí tens, per mi, sense cap mena de dubte, el millor paper de la seva vida. És el millor, la millor actuació que ha fet mai. O sigui que en aquest aspecte està absolutament extraordinària. Ja t'ho dic, és una transformació en tots sentits que és molt destacable.
Molt bé. Doncs aquesta, com hem dit, Judy de vaja, la història de la Judy Garland. T'he de dir, sí, que no tinc, sí, cap, sí, altre tràiler. Vull dir que a partir d'ara anem fent i ja farem.
Podem anar tirant.
Hem de tenir 10 minuts sense trailers. Quines altres escenes tenim?
Doncs a banda d'aquesta Judy, que seria la més destacable, podríem parlar, per exemple, d'Underwater. Mm-hmm. A veure, aquesta vindria a ser d'aquestes pel·lícules una mica estrenades al gener als Estats Units, que comentava abans que...
Pel·lícules de merda.
Sí, ara tu ara ho has dit tu, eh? Jo, sí. Jo no ho he dit. A veure, moltes ganes jo no tinc de veure aquesta pel·lícula, ja ho dic ara. Això que el director, mira, no està malament, perquè és un tio que ha fet algunes pel·lícules així de gènere fantàstic, tipus d'autor, que és el William Eubank, productes com Love i La Senyal, que són pel·lícules així de gènere fantàstic que tenen alguna cosa, val? Però aquesta no sembla que vagi per aquest camí, és més aviat una pel·lícula d'acció, i hi trobem la Kristen Stewart i el Vincent Cassel. Que per pel·lícules d'acció no serien uns dos actors que ens cridin bàsicament l'atenció, no? Per altre tipus de pel·lícules sí, però no d'acció. I en aquest cas és la història de sis tripulants que estan en una instal·lació submarina que queden atrapats a conseqüència d'un sisme. Aleshores, aquí hi haurà dues dificultats. La primera, que serà caminar pel sòl marí fins a la plataforma petroliera abandonada, des del qual allà podran fugir. I a més, hi haurà un perill que seran caçats per depredadors marins, però depredadors monstres marins, que se'ls volen cruspir.
Quina
per
pinta, tant, tindrem... tu.
Sí, sí, tindrem aquesta... Això que els actors, en principi, ja t'he dit, són interessants, perquè, sobretot, els tenim més de produccions de gaire d'autor, independent, no en pel·lícules tant d'acció com pugui ser aquesta, no?
A veure, Underwater, vaig a buscar... És que a mi em posa, quan em dius pel·lícules que són molt dolentes, veure quina valoració tenen a Rotten Tomatoes. Perquè,
mira-la.
Perquè sol ser un 10, un 12%, a veure... Mm. Sabeu, els oients, Rotten Tomatoes és aquesta web que agrupa totes les crítiques i et dona una xifra, no? De tantes, aquest percentatge de crítics creuen que és una bona pel·lícula. Doncs mira, en aquest cas és un 49%, la meitat. Un 49% dels crítics del món creuen que és una bona pel·lícula, la resta, més de la meitat, doncs creuen que no val la pena anar-hi. No ho sé.
Bé, no és una bona nota, perquè normalment consideren que a partir dels 60-70 és quan hi ha una mica d'unanimitat, no? Però sí. Bé, en tot cas, a vegades li hem de fer un cas relatiu, Rotten Tomatoes, això sempre ho dic, perquè pensa que també són crítiques americanes i a vegades les pel·lícules de gènere tampoc estan puntuades com es mereixen, en moltes ocasions. Clar. Vull dir que jo, sobretot en pel·lícules de gènere, hi poso una mica de... una mica posem-hi en dubte, és a dir, millor comprovar-ho per tu mateix.
Jo hi vaig anar a veure aquesta, Aguas Oscures.
Ostres, que bona!
Molt bona, sí, sí. Molt bona, una història molt interessant, impactant, realment et quedes amb... Ostres, vull dir, jo hem estat no consumint, sinó utilitzant aquest producte durant molt de temps, a veure quina és la realitat, no?, darrere d'això. S'ha de dir que és una pel·lícula per anar-hi aviadet, és a dir, no hi vagis a les dos quarts d'11 com vaig anar jo, perquè després d'un dia de feina, perquè comences a et tanquen els ulls, però realment és una història que t'atrapa,
Vas mirar les paelles a casa a veure si tenies alguna de tafló?
Sí. No, és que no, bueno, no, perquè jo crec que no, perquè som de l'IKEA, però i no té pinta. No té pinta, però potser té altres coses, eh? Tenen altres coses les paelles de l'IKEA.
Va, això t'anava a dir, no sé, confio. Jo trucaria als senyors d'IKEA i diria, escolteu, de què fabriqueu les sí. paelles, eh? Perquè...
Va, bueno, no expliquem res més perquè realment és una cosa que la gent ha d'anar al cinema i anar descobrint sí. a poc a poc la pel·lícula. Molt bona, realment.
Però,
sí.
a banda de la història, també m'agrada com vesteix el conflicte familiar que té aquest advocat, que al final és un advocat que treballa en un gran bufet i està allà per fer molts diners i per aquesta creuada personal que li portarà tota la seva vida, diguéssim que s'acaba convertint com un advocat petit, no? O sigui, sacrifica la seva carrera en el bé de la humanitat.
D'una comunitat, sí, exacte. Molt bé, doncs sí, aquesta Aguas Oscures, si encara hi sou a temps, de fet, serà que sí, perquè en alguns
cinemes sí.
encara l'estan fent, i de fet, abans ho he vist, la fan a finals de mes al cinema de Torroella, això segur. La fan
doncs
a finals de mes i jo crec que val la pena anar-hi. Escolta, Ignasi, abans de repassar la resta d'estrenes d'aquesta setmana, que ja m'has dit que ve,
sí.
Per què no repassem les pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana al cinema de proximitat? Perquè crec que valen molt i molt i molt la pena. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana a Torroella hi tenim 1917.
Home, imprescindible. És... Si algú no l'ha vist, ja triga encara a anar-hi.
Home, i val la pena anar-hi abans que guanyi l'Òscar, no?
Sí, és que finalment el guanya, eh? Vull...
Tu ja vas fer l'aposta la setmana passada que sí.
Sí, però bé, normalment m'equivoco, perquè els Oscars no solen premiar la millor pel·lícula. Tot i que aquest any hi ha hagut una mica un petit canvi, eh? Perquè com a mínim les 9 pel·lícules nominades són bones pel·lícules i no són pel·lícules que dius, què hi fan aquí, no? Cosa que ens havíem trobat bastant a les últimes edicions de la cerimònia, que hi havia pel·lícules que dius, home, això per uns premis de crítica independent, d'acord, però pels Oscars no hi fan res aquestes pel·lícules.
Doncs escolteu, aquest cap de setmana, 1917, en diferents horaris al cinema de Torroella, i sobretot demà a les 10 de la nit la fan en versió original, que jo crec que val la pena anar-hi, no?
Uh-huh.
I després a Palafrugell fan Richard Jewell i la setmana que ve hi fan, ja en parlarem, però hi fan El oficial i l'espia, i l'altre 1917, l'altre Judy. Vull dir que jo crec que és per aplaudir la qualitat de les pel·lícules que tenim aquí a casa nostra, eh? És aquest cinema de proximitat que ens ve de gust explicar. I escolta, va, amb una frase cadascuna de les dues pel·lícules que deies, tenim Un momento en el tiempo.
Sí, això és un musical dramàtic adolescent, o sigui, barregem tot això, que en aquest cas hi trobem a dues parelles adolescents que s'enamoren per primera vegada, no? I intenta barrejar una mica tots aquests elements, i són actors, la majoria d'ells desconeguts, el més conegut segurament és el Lucas Hedges. I l'altre seria Volant Junts, que és una pel·lícula francesa, més aviat de caire familiar, que està basada en fets reals, que ens explica la història d'un científic, atenció, especialitzat en oques salvatges i els processos de migració d'aquestes aus. Aleshores,
especialització, allò... A què et dediques? No, jo sóc un científic especialitzat en oques i les seves migracions.
Sí, oques salvatges.
Oques salvatges,
No de granja, no? Les que
migren, de fet, les que migren. Les que estan a granges es queden allà.
Sí, pobretes, no? És pel que haguessin de marxar. Bé, el cas és que aquest home, que ja t'he dit que això és una història real, va viure una història fantàstica amb el seu fill, ja que van emprendre la missió de salvar una d'aquestes espècies d'oques que es trobaven en perill d'extinció amb l'ajuda d'una ultralleuger, amb el qual hi van viatjar pare i fill.
Molt bé, bueno.
I aquesta pel·lícula és una pel·lícula de bon rotllo, vull dir, així per anar a veure en família.
Passa que aquestes pel·lícules
és ideal.
No sé si realment les estrenen en qualsevol d'aquests cinemes que tinguem més a prop aquí al Baix Empordà, a Girona, no sé.
És complicat. Sí, a vegades la pots trobar en una sala, en sales més petites. Bé, són pel·lícules així més minoritàries, però en aquest cas bastant recomanable.
Molt bé, Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana.
Perdó.
Que vagi molt bé el cap de setmana, que vagi tot bé, i parlem la setmana que ve, que serà l'última abans dels Òscars.
Ara, sí. La setmana que ve tenim estrenes també potents. La setmana que ve sí que tenim algunes.
Doncs vés preparant el pronòstic i aquest vespre el Ningú no és perfecte aquí a Ràdio Capital. Que vagi bé.
Aquí estarem. Vinga, una abraçada. Adéu.
Va, acabem el supermatí d'avui fent un repàs de la meteorologia amb Marc Vilà.
Avui dijous es planteja com una jornada gris, poc assolellada, amb el pas de núvols alts i mitjans, amb un denominador comú que serà el termòmetre que mantindrà l'ambient poc fred, amb una mínima gens freda, propera als 6-8 graus, i un migdia que passarà entre els 15 i els 17. La previsió és que dia a dia vagi pujant el llindar de la temperatura màxima, fins a assolir el seu pic màxim durant el cap de setmana.
Caloret al cap de setmana, que vagi molt bé el que avui que és dijous, tornem demà, divendres, ja serà divendres, per fi, i moltes gràcies a tothom. Adéu, que vagi molt bé el dia.